Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Veus a Xavi aquest matí a la presentació del seu campus i després de temporada i mitja al capdavant de l'equip aguanta bastant bé. De moment ve de cabell i sense canes. Va complint els seus objectius marcats. A la primera temporada va ser suficient amb classificar l'equip per la Champions, tal i com va agafar l'equip. A la segona ha guanyat la Lliga i si guanyes la Lliga el balanç final ha de ser positiu, encara que el futbol desplegat no hagi estat gaire brillant i que Europa no has complert amb l'objectiu de mínims, i aquest és el gran repte de cara a la propera temporada d'Europa, però amb matisos. Si el missatge és que el Barça ha d'aspirar a guanyar la Champions, ens podem tornar a equivocar. El que sí s'ha de demanar és anar més enllà de la fase de grups i que si t'eliminen, que ho faci una potència futbolística i després d'haver competit de tu a tu contra ella. Aquest ha de ser l'objectiu, que dependrà també en bona mesura de quina plantilla tinguis quan arrenqui la competició. Xavi demana, veurem fins a on poden arribar Laporta i Mateu Alemany. Al setembre en tornem a parlar. També és notícia a les últimes hores, Mbappé. Ahir el PSG va fixar la seva postura públicament a través del que la IFI o renova o el venen. Li donen 15 dies per decidir. Ara, a veure què fa el futbolista, que perfectament podria decidir complir l'any de contracte que li queda. Ara el que ha de moure peça és Mbappé. El PSG, que per cert ha fet oficial fa una estona el fitxatge de Marco Asensio fins al 2026. A l'Espanyol té nou secretari tècnic, Ángel Catalina, home de confiança de Fran Garagarza, el director esportiu. La selecció espanyola sots 21 es classifica de forma brillant per la final de l'Europeu, golejant a Ucraïna en semifinals en un gran partit dels de Santi Denia, la final dissabte contra Anglaterra. La selecció femenina guanya 0-2 a Dinamarca abans de viatjar cap a Nova Zelanda per disputar el Mundial. Al Tour de França avui tenim jornada important. Avui es puja al Tourmalet. Abans estan pujant ara mateix l'Aspen i al final d'etapa el tenim a Coterets. L'australià Hindley encapçala la general amb Vingegaard a 34 segons i Pogacar a 1.38. A Wimbledon, finalment, Carlos Alcaraz jugarà demà el seu partit de segona ronda contra el francès Müller. Paula Badosa jugarà també demà contra Kostiuk després de derrotar ahir en primera ronda a Riske per 6-3 i 6-3. Avui ha passat ronda Davidovich, ha caigut eliminat Jaume Munar. I en bàsquet, és oficial que Sanli no seguirà el Barça, va acabar contracte el 30 de juny i Albert Ventura s'acomiada de la penya després de 24 anys vinculat a l'entitat. El seu dorsal, el 14, quedarà lliure per retirar-li la samarreta en el futur. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia que us formulem, com sempre, a Esports COPE via Twitter. En clau Barça us preguntem on creieu que jugarà Mbappé la propera temporada. Creieu que el PSG al 39%, que el Real Madrid al 61%. En clau espanyol us tornem a preguntar com esteu d'il·lusió. Us abonareu? Heu votat que sí al 48%, que no al 52%. En clau Girona, tindrà millor o pitjor plantilla el Girona que la temporada passada. Creieu que millor al 21%, que pitjor al 79%. I abans de començar, em permetreu que donem la benvinguda a la redacció al gran Edu Badia, que us sonarà perquè ja estava treballant amb nosaltres a Madrid i és el nostre fitxatge de Mercato d'estiu. Benvingut, Edu, i a passar-ho bé. Cito Ramírez està avui al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui dijous abordant l'actualitat del Barça, que aquest matí ha parlat el míster, ha parlat Xavi. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ha presentat campus, no, Xavi?
Sí, la 25a edició del seu campus, que va acompanyant del Banco Santander, que el donen suport de sempre, també està la Fundació Johan Cruyff, que són amics de la cadena Cope, i allà estava tota la seva família, estava el pare, estaven els dos germans, tots han vingut després d'uns dies de descans, de vacances, deia Xavi que ha pogut descansar, i que dilluns tornen a la feina. Si queden 4 dies, tornen a la feina, amb la pretemporada, no estaran tots, però sí la gran majoria dels jugadors, amb les proves mèdiques, i aniran ja amb els primers entrenaments per preparar també la gira. Tornaran de vacances, Xavi ha tornat content, diu que també té ganes d'anar al campus i veure els 700 nens que s'han apuntat, per cert, l'any que més nens té apuntats, que hi haurà celebracions especials per aquesta 25a edició, i en aquesta presentació, aquí al costat de la ràdio, Passeig de Gràcia, ha respost a totes les preguntes dels mitjans, tothom que ha volgut preguntar.
Contestar ha contestat a tot, el que passa que no ha volgut entrar gaire en detalls pel que fa a noms propis, no?
Sí, ara anirem, exacte, per noms propis de mercat no ha volgut, i en realitat fa bé, perquè hi deia que no pot perquè els altres clubs es cabregen, i és veritat que si estan en negociacions fa bé, perquè si no fins i tot podrien portar problemes per Mateu Alemany i Joan Laporta, i evidentment de la relació amb altres clubs. La primera pregunta era sobre la plantilla que té, si està content i si tenen els objectius clau. Diu Xavi Hernández que la pressió al Barça és total per guanyar títols, que s'ha d'anar una altra vegada per la Lliga, per la Supercopa, però s'ha de fer un plus, algo més, han de lluitar per més, sobretot a Europa, ho té fixat el tema d'Europa, perquè l'afició voldrà més i no es poden quedar només amb una Lliga i una Supercopa, han d'anar per més.
No, favorito no somos, está claro, y menos después de los últimos dos años, pero el objetivo es ganarla, sí. No nos escondemos, somos el Barça, hay que ir a máximas, no podemos decir, no, en octavos, no, hay que ir a ganarla. No hay que esconderse, luego hasta donde nos llegue, donde llegue el equipo, intentaré pues que llegue lo más lejos posible, y se trata de ponerlos el listón lo máximo posible, y en el Barça no hay ni octavos ni cuartos, aquí es llegar a ganarla, es así. Si no, pues va a haber críticas, como tú dices, ¿no?
Doncs per aconseguir aquest objectiu, arribar lluny o inclús intentar guanyar la Champions, Víctor, Xavi insisteix en que s'ha de reforçar i reforçar bé la plantilla.
Sí, diu Xavi Hernández que no, li preguntaven si, per exemple, amb el pivot i ja està, si, per exemple, amb un Oriol Romeu es quedaria content, diu que no, que el necessiten diverses posicions per reforçar, que entén la situació del mercat, ho sap, que s'ha de ser realista, ara l'escoltareu, molt realista Xavi Hernández, però que no es poden quedar amb la plantilla que tenen ara mateix. Li pregunten directament si ja està content i diu que no, que necessiten més fitxatges, que fins i tot li agradaria un lateral dret, que és veritat que ja s'havia gairebé descartat, el propi president Joan Laporta l'havia gairebé descartat en el seu dia perquè ja no donava per més al fair play, però ell diu que vol intentar un lateral dret, i sobre els fitxatges, que encara falten peces i que aquest mercat, diu Xavi Hernández, serà llarg.
No, jo crec que ens falten peces encara, crec que és important, doncs, no enganyar l'afició, saber que ens hem de reforçar una miqueta més, però bé, estic molt content, no? Crec que el president està fent molt bona feina, Mateu, crec que tota l'àrea esportiva està en una feina molt bona, anem tots a una i al final intentarem tenir l'equip més competitiu possible per guanyar els objectius d'aquesta temporada, que són tots els títols. Després em diuen que parlo més de diners que de futbol, però és la situació. La situació és aquesta, no? Tenim una situació difícil, no tenim el privilegi d'anar a fitxar aquest o aquest, ens hem d'adaptar una mica a la situació econòmica del club i de fair play, i a partir d'aquí doncs intentarem les millors opcions. I sobretot mira a casa també, no? També quan sento crítiques, no? De que s'ha de mirar més la cantera. Sí, jo sóc de la cantera.
Falten peces i falta que surti gent, també.
Sí, sí, és clau, ho ha dit Xavi Hernández avui també. Com deia Joan Laporta, ha de sortir gent. De fet, deia que està fent Mateu Alemany un màster en fair play per quadrar tots els números, que el tema del fair play és veritat que Xavi Hernández fins i tot li superava en algun moment de la temporada, no en tenia com no sortint, per exemple, Gerard Piqué, Alba o Busquets, encara no donava el fair play, doncs està Mateu Alemany treballant en això i ha de sortir gent. Ha dit que ha parlat amb jugadors amb els que no compta, que és el més difícil, dir-li a un jugador que ha de marxar o que no tindrà minuts a Can Barça. Li he preguntat directament per al cas Ansu Fati, i ha dit que dilluns comença la pretemporada, que per ell comença de zero, que Ansu ha de demostrar que val, que ha posat l'exemple d'Alejandro Valde la passada pretemporada, que va començar Alejandro Valde la pretemporada i encara no estava ben bé clar què passaria més, si ja seria titularíssim o no, i va demostrar que havia de ser titular i passar per damunt de Jordi Alba, i això és el que li demana Xavi a Ansu Fati, que doni aquest pas endavant i que li demostri la pretemporada que val. També ho deia en el cas de Nico, i en el cas de Kessié, pel que diu Xavi Hernández, queda clar que han parlat i que li ha dit en aquesta conversa que ha de marxar.
En Fran he parlat amb ell, sí, he parlat amb ell, amb bastants jugadors he anat parlant, i ell ja sap la situació, per tant no la faré pública, però és una conversa privada, i sap la situació, ho sap perfectament.
sap perfectament que és evident que és transferible. Hi ha hagut un nom propi que sí que ha volgut valorar Xavi, perquè ja el té a les seves ordres, que és Gundogan, que és el fitxatge estrella de la temporada.
Sí, era la primera vegada que l'escoltàvem a Xavi Hernández parlar de Gundogan ja com a jugador del Futbol Club Barcelona. S'ha desfet en elogis, està molt content, ha recordat, i és així, no?, que és el capità del vigent campió de la Champions, per donar èmfasis al que és el fitxatge en si, el millor fitxatge que farà el Barça aquest estiu i de la importància que té, segurament també dels millors de la Lliga. D'altres noms d'incorporacions, de Víctor Roque no ha volgut parlar, encara que està lligat, ha dit que no vol parlar d'altres noms, d'Arda Güler tampoc ha volgut parlar, però de Gundogan sí que s'ha desfet en elogis.
Bé, jo crec que ja el coneixeu tots, no? És un futbolista versàtil a dins del mig del camp, pot actuar a les diferents doncs, que tenim pensat nosaltres com a staff, futbolista experimentat, de molta tècnica, guanyador, és el capità, era el capità fins ara del Manchester City, no? Guanyador de l'última Champions, no? Amb això jo crec que ho diu tot, no? Futbolista molt preparat, que ve molta il·lusió, sempre ens ha dit que vol triomfar al Barça, ha prioritzat a altres ofertes i això diu molt d'ell, no? Crec que ens ajudarà moltíssim.
Dels capitans, que hi ha el debat de què passarà amb les capitanies. Diu Xavi Hernández que democràcia total, deixaran votar al vestidor i que decideixin ells quins seran els seus capitans la propera temporada. Diu que trobaran a faltar, això sí, a Alba i a Sergio Busquets. De Luis Enrique li han preguntat, diu que està content que vagi al PSG, que s'ho mereix, i que li va marcar en la seva última temporada a Camp Barça, on van guanyar el triplet, li va marcar per bé, evidentment, com a entrenador d'Mbappé. Li han preguntat, però no ha volgut saber res Xavi Hernández. Ha dit que és cosa del Real Madrid, que segur que es reforcen bé, però que no vol entrar en aquests temes, i sobretot ha dit que no ha seguit, ha dit, no he seguido el culebrón este verano, no lo he seguido, no vol saber res del tema Mbappé, que està sortint a tot arreu. Són les declaracions de Xavi Hernández, que dilluns comença amb aquesta pretemporada, i com ell diu, volen aspirar a més de la Lliga i de la Supercopa, volen fer un bon paper a Europa.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
I 17, parlava entre d'altres coses Xavi de Gundogan, doncs tenim al telèfon a una llegenda del Manchester City que actualment, atenció, està formant tàndem amb Silvinho a la banqueta de la selecció d'Albània. És Pablo Zabaleta. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo va esa aventura con Albania, Pablo.
Bien, sí, muy bien. Por suerte, ahora en la última fecha pudimos sacar los 6 puntos, ganamos contra Moldavia de local. También ganamos contra Isla Feroe de visitante, que en principio, bueno, eran 6 puntos que nos tenían que dar un poquito la posibilidad de engancharnos en la parte de ahí arriba, sabiendo que ahora en septiembre tenemos la doble fecha con República Checa y Polonia, que son dos de los equipos que a priori van como candidatos para poder clasificar a la próxima Eurocopa, pero bueno, contento con el rendimiento del equipo y con ganas de que ya vengan los partidos, porque la verdad que el equipo compitió muy bien y eso te da sensaciones de seguridad y de confianza para lo que viene.
Oye, y cuéntanos cómo se ha fraguado ese matrimonio, Silvinho Zabaleta, uno que ha jugado en el Barça, uno que ha jugado en el Español, un brasileño, un argentino, ¿cómo se come eso, Pablo?
Es verdad, ¿eh? O sea, hay que explicarlo bastante bien a esto.
A ver.
Mira, coincidimos más allá de todas las rivalidades que existen y lo que explicaste, coincidimos un año en el Manchester City. Él después del Barça se va al Manchester City una temporada, coincide conmigo también que era mi segundo año. Si bien yo era de los más jóvenes y él de los más veteranos, vivíamos bastante cerca y hicimos una amistad realmente muy muy grande, muy buena. Silvinho, para la gente que lo conoce, es una persona estupenda, un alguien que realmente tiene un don de gente espectacular. Y siempre, desde que él se fue, estuvimos manteniendo el contacto, siempre hablando. Y bueno, ahora cuando le salió está un poquito esa experiencia en Albania, me llamó, me dijo a ver si tenía ganas de emprender esa aventura con él, y bueno, la verdad que me animé, en ese sentido, la verdad que estoy disfrutando a pleno, porque más allá de la experiencia y lo que puedo estar aprendiendo de él, que ya tuvo una aventura como ayudante en una selección en Brasil y también como primer entrenador en Corinthians y en Lyon, la verdad que bueno, está siendo una aventura realmente muy buena que estoy disfrutando mucho.
Bueno, os unió el City, imagino que habéis celebrado juntos la consecución por fin de la primera Champions que cayó, Pablo.
Sí, tan esperada, porque bueno, yo creo que a nivel doméstico el City ya lo había ganado prácticamente todo. De los últimos 10, 12 años, yo creo que bueno, ya el City de alguna forma empezó a dominar la Premier League. Fueron muchos títulos, muchas premios a nivel consecutivo. Y se estaba faltando la Champions. Era un poquito la copa para culminar esa gran vitrina que comenzó en ese 2008 y que cambió la historia del club. Y que, bueno, como exjugador a mí realmente me pone muy feliz, muy contento, sobre todo porque hay mucha gente que todavía sigue trabajando en el club, con la cual tengo también un contacto muy muy fluido. Y sobre todo porque más allá de todo lo que se invirtió y obviamente todo el dinero que se gastó, porque al final en el fútbol es así, si querés ganar y competir por todos los trofeos en una temporada, tenés que necesitar una plantilla con grandes futbolistas. Y bueno, yo creo que el plan y todo lo que realmente el City hizo en estos últimos años se consagró con esta esperada Champions, que se escapó la vez pasada con el Chelsea. Y bueno, ahora el club obviamente que se puede dar el lujo de poder tener una Champions en esa vitrina, y a partir de ahora, bueno, la exigencia seguirá siendo la misma, sin duda.
Oye, la Champions la levanta Gundogan. Te quería preguntar si te ha sorprendido que dejara el City para irse al Barça y qué crees que le puede dar al Barça Gundogan.
Bueno, yo creo que Inter, y en cierto modo yo creo que quería un poco un cambio de aire, porque obviamente estando en el Manchester City, ¿qué mejores club hay después del City prácticamente ahora mismo? Porque él estaba siendo capitán, es un club que aspira a ganar todas las competiciones, habiendo ganado el triplete. La verdad que yo creo que habrá sido una cuestión personal de él, de decir, bueno, quiero ir a vivir una experiencia a un país diferente, a una liga distinta, y bueno, sobre todo a un club como el Barça, que lo que significa para un futbolista también. Entonces, bueno, yo creo que habrá sido un punto de un cambio de aires, y a partir de ahí intentar poder hacer las cosas bien y disfrutar. Al final es un grandísimo chico, un grandísimo jugador. Le quedan 2 o 3 años de buen nivel, de buen fútbol, así que le deseo lo mejor.
Dos cosas más y termino, Pablo. Leo, te tengo que preguntar por Leo, a Miami.
Sí, bien, bien. Yo creo que es una decisión, bueno, también un poquito, no habrá sido fácil, un jugador como Leo, siendo jugador libre, imagínate las diferentes propuestas que le habrán caído desde lo futbolístico y económico también, y yo creo que ahí es donde él habrá tenido la sensación a nivel personal de poner en la balanza qué es lo que él quería prácticamente para disfrutar sus últimos años como futbolista. Bueno, yo creo que la MLS, el Inter de Miami, quizás le ofrecía un poquito ese equilibrio entre ir a jugar una liga que es competitiva, pues la MLS creció mucho, ya hay muchos futbolistas que no es que se vayan a retirar ahí, sino que ya van en plenitud, porque creo que a nivel estructural y todo lo que conlleva viajes y lo profesional que es hoy por hoy la liga, la hace bastante atractiva. Y bueno, una gran ciudad, a nivel económico obviamente también es importante. Yo creo que poniendo un poco en la balanza para él su últimos años y para su familia poder vivir bien, creo que fue una decisión correcta. Y bueno, también un poquito deseándole lo mejor. Creo que haber ganado el Mundial a él lo puso en una situación también mucho más cómoda, más fácil para poder decidir su futuro. Y bueno, realmente él se ganó el derecho a elegir qué es lo que realmente quería.
Y tu Español, para terminar, que desgraciadamente ha acabado perdiendo la categoría, bajando a segunda división. Sí. Y hay que volver a primera este año ya, Pablo.
Sí, sin duda, sin duda. El Español merece volver a primera división, una pena el descenso. Y bueno, deseándole lo mejor a Luis García, creo que es un entrenador que demostró que puede estar a la altura para ser el primer entrenador del Español y poder quedarse muchos años ahí, porque dudo que haya una persona que pueda estar tan identificada con el Español como lo es Luis. En ese sentido, creo que el Español nunca tiene que dejar de perder ese sentido de pertenencia que le identifica mucho a esta institución, y tirar de gente que ha vivido como futbolista lo que significa ser el Español es clave. Y bueno, pasará un poquito también por mantener la estructura un poco del año pasado. Darder creo que es una pieza clave, ojalá lo puedan convencer, que él pueda estar esta temporada en el Español, porque bueno, quizás lo que un poquito lo que pasó la anterior vez, ¿no? De que los mejores jugadores quizás puedan estar, porque obviamente tener un plantel competitivo y grandes jugadores que te puedan dar la diferencia en segunda división va a ser clave para que el Español pueda volver a primera.
Fenómeno. Pablo Zabaleta, un placer como siempre. Gracias por atendernos y suerte, ¿eh?
Vale, perfecto. Un abrazo grande. Hasta pronto.
Chao. Atenció, cara a Oliveros, agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Del dia 6 de juliol, el dia del chupinazo a Pamplona, el chupinazo el que li agradaria al Barça donar a Frank Kessié. I el presidente té contracte fins al 2026, va venir lliure i estava entusiasmat en jugar al Barça. No fa molt va dir que va al·lucinar quan Xavi li va trucar per dir-li que comptava amb ell en el seu projecte. Kessié va al·lucinar perquè Xavi era per ell un referent i s'obria un camí molt interessant a la seva carrera esportiva. Ara Xavi, el seu discurs és exactament el contrari. Una vegada més fa de patronal i li diu a Kessié que no compta amb ell. Kessié i el seu agent, George Atangana, no accepten que el club filtri que Kessié sortirà i que tenen ofertes per fer un traspàs. Kessié vol marcar ell els temps. Primer, fer-se fort i dir que no es mou. O segon, estudiar la millor oferta, però no admetre en cap cas que el Barça cobri un hipotètic traspàs. 6 de juliol, Kessié es resisteix a ser protagonista del chupinazo que li vol impulsar al Barça.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. A veure, que es parla molt de les dificultats que tindrà el soci, l'aficionat del Barça, per pujar la propera temporada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i avui hem fet un experiment. Els companys Arnau Pou i Joan Hernández han pujat des de la ràdio, estem al carrer Diputació, entre Balmes i Rambla Catalunya, molt cèntrics, han pujat per itineraris diferents fins a la porta de Marató de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. A veure, Arnau, tu per on has anat? Quin itinerari has fet?
Bona tarda, Joan. Mira, primer de tot, jo he sortit de la redacció, hem agafat la línia L3 de metro fins a Passeig de Gràcia.
Sí.
Hem anat fins a Paral·lel. Llavors, un cop a Paral·lel, que he trigat doncs, un trajecte de 6 minuts, he fet el transbord amb funicular fins a l'estadi Lluís Companys. O sigui, he fet el transbord d'uns 3 minuts del funicular de Paral·lel fins a Parc de Montjuïc, sí. I un cop allà són 10 minuts caminant fins a arribar a l'estadi Lluís Companys.
Via funicular. I tu, Joan, sí. Com t'ho has fet? A veure.
Doncs mira, jo he sortit d'aquí a la Copa i he anat caminant fins a Plaça Universitat. Allà he agafat la línia de metro vermella, l'L1, i he anat fins a Plaça Espanya. He trigat més o menys, entre que he esperat el metro i he arribat i tal, uns 15 minuts al sortir de l'estació. He sortit per la sortida Exposició, que m'he trobat directament davant les Torres Venecianes. Sí. I d'allà he anat caminant per les escales mecàniques fins a l'estadi Lluís Companys.
Tu, Arnau, des de la porta de la ràdio fins sí. A la porta de Marató de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, quant de temps has trigat?
Sí, he trigat 31 minuts.
31 minuts via sí. funicular. I tu, Joan, via escales?
33 minuts.
33, una miqueta sí. més, 2 minuts més, eh?
Sí.
I, escolta, explica-m'ho una mica en aquest itinerari. Arnau, tu què t'has trobat? Quines coses t'han cridat l'atenció? Quines dificultats has vist?
El que més m'ha cridat l'atenció és el funicular. O sigui, cada 10 minuts puja el funicular fins a dalt.
Sí.
I la capacitat és petita, són 400 persones. Vull dir, jo prevec... No només abans del partit, sinó la gent anirà amb antelació al partit, sinó al tornar, allà hi hauran dificultats. I hem estat parlant amb responsables del funicular i ells han dit que el trajecte més còmode és les escales mecàniques i que preveuen que utilitzarà més l'aficionat que vagi al partit i després del partit doncs baixar amb les escales i no utilitzar el funicular.
I tu, Joan, com ho has vist, això de pujar amb les escales mecàniques a Montjuïc?
Pues mira, parlant de dificultats, jo per sort no m'he trobat gaires, no hi havia gaire gent al metro i tampoc hi havia trànsit al recorregut que he seguit des de Plaça Espanya fins a l'estadi, dues coses que són impensables en un dia de partit al Barça. D'altra banda, he utilitzat fins a 5 escales mecàniques.
5 escales, totes 5... funcionen?
Sí, tant les de pujada com les de baixada, totes han funcionat correctament. I això sí, els principals inconvenients que m'he trobat ha sigut la multitud que m'he trobat just davant del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
El MENAC, sí.
Sí, ja que complicava bastant la circulació. I d'altra banda, doncs, la calor. Un problema que la gent, en teoria, no patirà, sempre que no jugui el partit a migdia.
Molt bé, doncs amb aquestes coses o amb coses similars us trobareu la propera temporada quan pugeu a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a veure el Barça. Gràcies, companys. Canvio de tema. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
Que ahir a aquestes hores estàvem esperant la compareixença de Luis Enrique. Va
fer-se d'esperar. No estaven al guió,
va fer-se d'esperar, sí. Però al final va ser més notícia el futur d'Mbappé que Luis Enrique, no?
Sí, mira, el primer que hem d'explicar, el motiu d'aquest retard, que val la pena de comentar-ho. Arribat al Kelaifi a París, l'estava esperant la policia i un jutge per anar tots junts a la casa del Sheik a París per fer un registre en relació a un presumpte delicte de segrest d'un ciutadà franc algerià que va estar retingut 6 mesos al Qatar i que acusa el Kelaifi d'estar darrere d'aquesta maniobra. Tot això és el que va provocar el gran retard que va portar i que va derivar finalment a la presentació de Luis Enrique com a nou tècnic del Paris Saint-Germain. Però, com tu deies, protagonista indirecte, Kylian Mbappé i el seu futur. Moviment de peça del Kelaifi, del club francès, al cap i a la fi, el previsible. O el ninot o el xicot renova o sortirà aquest estiu traspassat. No es contempla la sortida gratis d'Mbappé al 2024.
Si Kylian le veut reste,
no. Si Kylian vol, pot quedar-se. Volem que es quedi, però ha de signar un nou contracte. No volem deixar que un dels millors jugadors del món marxi gratis. Això és impossible. Ell ja ho va dir. Mai voldré marxar gratis. Si algú ha canviat d'opinió, no és culpa meva. Però no volem perdre gratis el millor jugador del món. Això està molt clar.
C'est très clair.
Després, a micro tancat i amb un grup de periodistes, el Kelaifi va comentar que la decisió definitiva hauria d'arribar la propera setmana o, com molt tard, dintre de 2 setmanes, però que volen un desenllaç ràpid d'aquesta història. Luis Enrique va fer una primera locució en francès, va dir que estava prenent classes i va estar correcte i enrocat en les preguntes directes sobre Mbappé, sense esmentar-lo en cap moment, dient que hi ha coses que pertanyen a la discreció del club i que treballarà amb els jugadors que tinguin contracte i els que arribin. Luis Enrique és l'últim en arribar a una banqueta per on han passat Ancelotti, Pochettino, Tuchel, Laurent Blanc i Unai Emery. Tots amb la mateixa ambició, guanyar la Lliga de Campions, que és objectiu pel Paris Saint-Germain.
Me encanta tener esa presión. Me encanta tener esa presión, bendita presión. Evidentemente, eso sí, hay 7-8 equipos que tenemos el mismo, 7-8 equipos del mismo nivel y además con una experiencia superior a la nuestra en Europa, no hay duda, pero que tengas experiencia superior no significa que no podamos alcanzarla. Claramente ha de ser un objetivo para nosotros y creo que ser ambicioso es una cosa positiva en la vida.
Em vaig quedar amb les ganes. Cap pregunta sobre un possible tuit de Luis Enrique com a tècnic del Paris Saint-Germain.
I no sé si entre aquests 7 o 8 equips que aspiren a guanyar la Champions, al cap de Luis Enrique en aquesta llista està el Barça.
No ho sé. Mira, ara aniré al meu consultori, al meu vademécum, per veure com van les cotitzacions de cara a la propera edició de la Lliga de Campions.
De moment anem al Mercato. Què destaquem avui? A veure.
Arda Güler, nou jugador del Madrid fins al 2029. Ho sento, Ballori. El Getafe anuncia Sergi Altimira fins al 2027. El Paris Saint-Germain, Skriniar, amb contracte fins al 28. I Marco Asensio, fins al 26. La renovació de Pellegrini pel Betis. I Sergio Lozano deixa el Villarreal per signar pel Levante. Fet però no oficial, lo més destacat. Azpilicueta ja ha passat revisió mèdica amb l'Atlético de Madrid. I Edgar González, lo mateix, a una clínica d'Almeria per deixar el Betis i anar al conjunt de los Juegos Mediterráneos. Ens ho diuen i ens ho creiem. Javi Gómez col·loca, el nostre Javi Gómez, col·loca a Morata molt a prop del Milan, setmanes després de la seva renovació per l'Atlético de Madrid, i hi ha nova oferta del València per Pepelu. Kim Min-jae ha passat revisió mèdica pel Bayern i s'ha interessat per Sergio Canales, Rayados de Monterrey. La tentació ara ja té nou tècnic Cristiano Ronaldo, és Luis Castro, que és el nou entrenador de l'Al-Nasser, i he vist, Ballori, he vist que podria anar a parar a l'Inter de Miami Eden Hazard, mare de Déu, senyor.
A l'Inter de Miami, Hazard?
A l'Inter de Miami, això he vist.
Amb Messi, amb Busquets, potser amb Alba, probablement amb
potser
Alba.
Potser sí, potser no, amb Jordi. Sí, i Eden, no sé. Jo, és el que he vist, Ballori.
3:34, de seguida el debat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Sentir es rabia, es plorar, es patir, es enfadar-se y allunyar-te porque te fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
3 i 35, obrim el debat Esports Cope, la tertúlia del Pedregà dels dijous, amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Ha parlat Xavi aquest matí, Dani, sí. Bé, de noms propis no gaire cosa, al marge de que vol reforços i tal, però l'objectiu continua en allò amb... S'ha d'intentar guanyar la Champions, eh? No sé...
No? Sí, és molt ambiciós i és un salt molt bèstia, perquè l'any passat... De fet, fins fa 4 dies el Barça no sabia ni si jugava a la Champions. Encara hi ha una possibilitat de que no la jugui aparentment, però bueno, tot pinta que la jugarà. I evidentment no estem acostumats als últims 2 o 3 anys pensant al Barça com a la llista a dalt de tot de la llista de candidats a la Champions. No sé si és posar-se massa pressió o no, però jo prefereixo això, prefereixo algú ambiciós. O sigui, diferent seria si, per exemple, en unes eleccions un candidat digués: no, és que a mi el Barça guanyarà la Champions. És a dir, prometre coses que no són realistes és una cosa, però lluitar per ser-ho, jo crec que fa bé, Xavi, de posar-se aquest objectiu. El Barça és campió de Lliga, sí. Estaria molt bé tornar a guanyar la Lliga, però el que realment ens posa a tots és Europa.
Clar. Júnior, jo entenc també que Xavi no pot dir no podem guanyar la Champions la temporada que ve. Jo el que li demano al Barça la propera temporada a Europa és que passi la fase de grups, evidentment, i que quan a la fase de creuaments, si és que t'elimini un equip, una gran potència del futbol europeu i competint de tu a tu. No, que no tornem a tenir aquella sensació de que et trobes contra un equip amb el que no tens res a fer.
Doncs aquest hauria d'haver sigut el discurs del Xavi. És un discurs més realista, més... no sé, sense fer volar tants coloms, i crec que no posarà tanta pressió ni a la institució ni al vestidor. O sigui, és molt ambiciós dir que l'objectiu és guanyar la Champions. I si ell ho creu, ostres, jo il·lusionat i endavant. O sigui, m'il·lusionaria que realment l'entrenador del Barça pensés que l'objectiu és guanyar la Champions, però que no estem capacitats.
Veieu el Barça molt, 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 molt lluny encara de la primera línia europea, Dani, o no tant com l'any passat?
No, lluny, el veig lluny. Vull dir, jo penso en el City i penso en el Barça i veig un abisme, però...
Si penses en l'Inter...
Clar, clar, clar. Si penses en l'Inter o en el Madrid, que sempre té aquesta capacitat competitiva, bla, 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 però que li has tret 12, 13, 14 punts, gairebé tota la Lliga i tal, jo no crec que el Barça estigui a anys i un de guanyar la Champions, però, home, no està... És evident que no està al nivell del City, o... No sé quants d'aquests més posar. Vull dir, el Bayern, el City, i ja veurem com juga el PSG amb Luis Enrique, si es queda Mbappé, tot això, però no, tampoc és una llista molt llarga d'equips millors que el Barça.
Sí. Júnior, tu com ho veus?
Jo veig que estem una miqueta més lluny que l'any passat, però per una raó molt senzilla. Hem perdut un lateral esquerre, hem perdut un mig centre, Lewandowski és una temporada més madur, diguem-ho així, i crec que el rendiment va en consonància amb l'edat i ens hem de reforçar. I entenc el discurs de Xavi en aquest sentit, en el que ens hem de reforçar.
Clar, és que s'ha de veure, Júnior, per emetre un judici més afinat, s'ha de veure com queda la plantilla, no?, el mes de setembre.
Exactament, vull dir, avui dia el meu anàlisi és que som més febles que l'any passat. Però clar, queda tot l'estiu, queda tot el mercat, i hem de veure com ens reforcem i si és possible reforçar-se.
Escolta, volia parlar d'una cosa més, que és el tema Arda Güler, que el Madrid acaba de fer oficial el seu fitxatge, i m'agradaria conèixer la vostra opinió de com s'ha gestionat una mica aquest tema, de com la Porta va publicitar el viatge de Deco a Istanbul, si creieu que això ha pogut perjudicar el Barça, què us sembla que acabi el Madrid al final?
El júnior que has de dir que això segur que té una visió molt més interessant que la meva. Jo, sincerament, crec que el Barça i el Madrid, si competeixen per un jugador qualsevol, en aquesta època actual que ens està tocant vivint ara, sempre guanyarà el Madrid. Però és que econòmicament, si el Barça no té diners. Clar. No té diners.
Sí, sí.
Però, a veure, estic molt acostumat a que surtin notícies en premsa i que professionalment es faci una cosa o una altra. No em crec que el Barça realment estigués en posició o anés a fitxar un jugador que costava 17 milions d'euros i que innocentment filtrés i publiqués que el Deco anava a Turquia a negociar tal.
Com va anar la setmana passada? Va anar
vols dir que
anava
a dijous? Però
hauríem d'analitzar realment què anava a fer el Deco. Exacte, o sigui, analitzem clarament què és el que anava a fer el Deco.
La intenció sembla del Barça era, Júnior, intentar lligar-lo, però deixar-lo al Fenerbahçe una temporada més, que vingués de cara a la següent temporada. Era la intenció.
A mi em sap greu, però jo això no m'ho crec. Yeah. Les negociacions normalment es porten amb discreció i això més amb jugadors. I més amb jugadors.
Això és el que hauria de ser.
Mercat. Sí. Insisteixo, a part, crec que no és un jugador o una posició primordial per al Barça, perquè té, o sigui, està molt ben coberta i tenim un prospecte de futur que per mi potser pinta millor que el Güler, que és el Yamal.
Lamine Yamal,
exactament.
Sí.
Llavors, a mi tot això em sobta i em sembla una miqueta estrany.
Ja. El jugador, tu el coneixes, Júnior? És tan bo com diuen? O... Perquè jo de perles turques ja n'he sentit unes quantes i després no, les perles no apareixen per enlloc.
Està clar. El que passa és que en el futbol s'ha d'apostar.
Ja.
I de la mateixa manera, com que dic, que el Barça no pot apostar per Gundogans o per Íñigo Martínez, perquè ja han fet la seva carrera, amb tots els respectes per la gran carrera que han fet i pels grans jugadors que han sigut, sí que el perfil de Güler és un perfil que jo fitxaria pel Barça si no tingués la posició tan ben coberta. Jugadors joves, amb molta projecció i amb un preu contingut. 17 milions d'euros per aquest jugador difícilment els perdré.
Molt bé. Llavors, a veure,
crec que seria una bona incorporació.
A veure com li surt l'aposta al Madrid. Aquí ho deixem de moment, amics. Dani, Júnior, gràcies, eh?
Una abraçada. I bones vacances.
Bones vacances, que vagi bé.
Igualment.
Gràcies. Adéu.
Adéu.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Amic motero, pren nota que el Mundial de MotoGP torna al circuit de Barcelona-Catalunya. Les dates, de l'1 al 3 de setembre, no queda tant, eh? Teniu una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. T'ho perdràs? Jo no. Compra les teves entrades a circuit.cat i vine a gaudir de la passió que ens uneix.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Un minut i arribem a 3:15 de la tarda. Abordem ara la informació de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda.
Que tenim nou secretari tècnic, Ángel Catalina.
Ángel Luis Catalina, sí senyor. De Sevilla, de Mairena, de 47 anys, ve del Deportivo Saprissa de Costa Rica, Ricardo Saprissa, eh? Però home de l'espanyolisme al segle passat, que va fer, va fer molta proselitisme perico a Costa Rica i a Amèrica. En fi, que ve des d'allà, ha treballat pel Betis, pel Valladolid, i és una petició expressa de Fran Garagarza. Així que està manant molt, Garagarza, que ja ha col·locat a Manolo González al B, ha col·locat a Ángel Luis Catalina, la secretari tècnic, la seva
per
madreta.
Per això està, no, Quique? Per prendre decisions, no? I
sí, sí,
no?
El van signar per això i per això està. Estic content que així sigui. Avui, segon entrenament de tots plegats, m'expliquen que Luis García ha fotut canya als seus futbolistes i que demà més, perquè queda moltíssim, moltíssim per començar la Lliga, que han arribat amb força bon estat, i ara l'espanyolisme viu pendent de què passa amb Darder. Diu Esport 3 que Darder té decidit marxar de l'Espanyol, però que tot seria a través d'un bon acord per totes les parts, per ell i per l'Espanyol. Jo no tinc confirmat aquest extrem. Jo, a mi no em consta que hagi dit tan clarament a Fran Garagarza i a Luis García, a Sergi Darder, les darreres hores, de que ell té decidit que vol marxar. Veurem què passa, però evidentment és el que diuen els companys d'Esport 3. Doncs no tinc decidit quina és la via que hem de tirar, perquè de moment, realment, només ho saben Garagarza, Luis i segurament el propi futbolista.
Molt bé. Quique, no te'n vagis gaire lluny, que parlem del Tour de seguida, eh?
Ara mateix.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Abans, algunes coses més de futbol. El Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda a tothom.
Doncs res, que estem pendents del que estem pendents, no?
Estem pendents. Si no, està pendents d'Oriol i de Romeu. D'Oriol, Romeu, venim explicant des d'ahir a la tarda que avui hi ha previst un contacte entre el Futbol Club Barcelona i Oriol Romeu, que crec que és un pas més, perquè estem en una situació ja des de fa hores i dies d'immobilisme, perquè el Barça diu que no vol pagar la clàusula de 8 milions d'euros que té Oriol Romeu per sortir del Girona, i el Girona, les dues parts estan en el seu dret de tenir aquestes postures i d'adoptar aquestes postures, el Girona diu que es remet a la clàusula de 8 milions d'euros si és que Oriol Romeu vol sortir. Aquí l'únic que hi ha clar és que el Barça vol Oriol Romeu, que el Girona no el deixa sortir i que el jugador vol tornar al Barça, que a més això ja li ha dit Oriol Romeu al Girona. Li ha explicat que en el context de perdre, no de deixar de guanyar, sinó perdre calés per deixar la Premier i el Southampton per arribar al Girona, ara entenc que, després de la temporada que ha fet, espera un gest del Girona, un gest que vol dir, el que entén l'entorn del jugador, és negociar amb el Barça. Avui, reunió Barça-Oriol Romeu, per què? Doncs perquè el Barça li vol transmetre cara a cara directament a l'entorn del futbolista que el vol per ser el migcentre del conjunt blaugrana, perquè ara per ara i després de que s'hagin diluït les opcions de Parejo i Brozovic, és l'única opció que té ara mateix a sobre de la taula el Barça. Hem de parlar d'un contracte, la idea inicial és un contracte de 2 anys amb uns bonus i possiblement amb uns altres anys o una altra opció, una tercera d'opcional. Acabo de parlar amb el Girona, just abans d'entrar, són les 3 de la tarda i gairebé 48 minuts. No ens, obro cometes, no ens movem de la clàusula. 8 milions d'euros. Supòsit, ja, i si aquesta situació s'allarga un mes més, perquè recordo que dilluns el Girona i el Barça comencen la pretemporada i sempre és del gust dels entrenadors tenir gairebé totes les peces per començar a treballar, difícil, doncs haurem de fer front als inconvenients que vinguin, si és que poden venir, quan vinguin. El Girona no es mou d'aquesta clàusula. Anem a veure què passa després d'aquest contacte que avui mantenen Barça i jugador.
Molt bé, estem pendents d'aquesta situació, doncs, i també pendents de la selecció espanyola Sots-21, que s'ha classificat ja i de forma brillant per la final de l'Eurocopa. Raúl Chao, bona tarda.
Bona tarda. Exhibició d'Espanya semifinals que dona accés a la final del campionat. Espanya va guanyar per 5-1 a Ucraïna amb una segona part memorable, on van haver-hi 3 gols, Antonio Blanco, Aymar Oroz i Sergio Gómez. Després d'un gol de la selecció ucraïnesa al minut 13, l'equip espanyol va reaccionar de la millor manera amb un gol de l'ex-blaugrana Abel Ruiz.
i culminava la remuntada del jugador de l'Atlètic Club Sancet. Cal remarcar el partit del porter biguetà, Arnau Tenas, que va aparèixer quan més el necessitava a la primera part. Però, sens dubte, el millor del partit va ser el capità de la selecció, Abel Ruiz, que no només pel gol, sinó per tot el treball i el seu lloc d'esquenes, que els defenses ucraïnesos no van poder aturar-lo. Un dels jugadors claus de Santidenia és el migcampista Antonio Blanco, que ahir va marcar el tercer gol del partit i va parlar al partidazo de Cope sobre si ha hagut fins ara, si ha sigut fins ara el millor partit del torneig de la selecció.
Sí, sí, la verdad que hoy el equipo ha demostrado que ha hecho un nivel muy muy bueno. Sabíamos que no era fácil, sabemos en la selección que era Ucrania, sabemos el partido que había hecho también contra Francia y que no nos lo iban a poner nada fácil. Pero bueno, nosotros hemos intentado pues hacer nuestro fútbol, llevar el partido a nuestro ritmo y la verdad que ha salido todo muy bien.
La final serà contra Anglaterra, que va guanyar ahir el seu partit de semifinals contra Israel per 0-3. La final serà dissabte a les 6 de la tarda en directe per la 1 de Televisió Espanyola i també pel Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Evidentment, gràcies Raül. I també victòria de la selecció femenina. Guanya Dinamarca abans de viatjar cap a Nova Zelanda per jugar al Mundial. Edu Badia, bona tarda.
Hola Joan, bona tarda. Bona nota i bones sensacions en el penúltim amistós del conjunt de Jorge Vilda abans del Mundial de Nova Zelanda i Austràlia. Els gols d'Ona Batlle i Salma Paraluiro van donar el triomf per 0-2 a l'equip espanyol davant de Dinamarca. Ona va obrir el marcador al minut 7 amb un fort xut des de la frontal. Salma va ampliar distàncies amb una acció individual al començament de la segona part. Alexia, titular, en un compromís de nivell de la selecció espanyola disputat a Copenhague, amb molt, molt domini durant moltes fases del joc i amb un marcador que hagués estat més ampli en la segona meitat. El tècnic, Jorge Vilda, valorava positivament aquesta victòria d'Espanya després del 7-0 a Panamà.
Se ha hecho bastante difícil elaborar sobre todo nuestro juego. Bueno, cierto lentitud en la circulación, pero cuando digo con eso, el equipo ha marcado goles, hemos dejado la portería a cero, hemos podido marcar más, ha habido dos puestes, ha habido más ocasiones, ellas claras no han tenido ninguna, todas las jugadoras han acabado en buena condición, en principio ninguna molestia, así que satisfecho.
Aquest matí, sessió d'entrenament de la selecció espanyola femenina i ja camí a les antípodes per debutar al Mundial davant Costa Rica el 21 de juliol.
Gràcies, Edu, i benvingut. Anem al ciclisme. Que tenim etapa gran avui al Tour, la sisena. Toca pujar al Tourmalet. Tenim connexió amb la ruta, amb l'Alberto Arauz. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Bueno, sitúanos, ¿cómo va la cosa, Alberto?
Pues mira, hay una fuga muy numerosa que va por delante con gente buena, ¿eh? Los sospechosos habituales están Wout van Aert, por ejemplo, Julian Alaphilippe, pero eso sí, hoy no se ha metido gente peligrosa en la general, que fue lo que causó ayer pues esa emboscada por parte de Jay Hindley, que es el actual maillot amarillo y que luego provocó el ataque de Jonas Vingegaard, que puso patas arriba a la carrera sacándole más de un minuto a Tadej Pogačar, que yo creo que hasta ayer era el gran favorito, y aquí en la cima de Cotteret la gente sigue frotándose los ojos, ¿eh, Joan? Porque ayer vimos un auténtico etapón. Yo creo que llevamos dos o tres Tours de Francia y tres o cuatro años de ciclismo de mucha calidad, muy valiente, muy agresivo. Y aquí en Francia, que gusta mucho el ciclismo, yo creo que la gente lo agradece porque el espectáculo que estamos viendo es tremendo.
Y seguro que lo vamos a ver hoy también. Te escuchamos después, Alberto, gracias.
Un abrazo, Joan.
Tinc també el Quique Iglesias. Quique, què creus que pot passar a l'etapa d'avui?
Mira, jo penso que la victòria d'etapa està davant, és a dir, a la fuga, en Van Aert, a la Philippe i companyia, perquè per darrere, a veure, després de l'espectacle ahir de Vingegaard, jo penso que Vingegaard estarà més tranquil avui i que Pogačar el que ha de fer és recuperar cames i no ser tan agressiu com ha estat en els tres primers dies, perquè clar, tu veies el Pogačar al País Basc i semblava el capo de la cursa, i ahir a l'acabar de trobar un port com el Marí Blanc es va quedar i va perdre un minut. Així que jo penso que avui hi haurà una mica més de pau, perquè per davant Van Aert vol l'etapa, per darrere el seu company Vingegaard està doncs liderant la cursa, tot i que el mallot de líder el tingui Jay Hindley, i Pogačar a tapar-se una miqueta perquè no està super.
Perfecte, doncs a veure què passa, que pinta etapón. Us escoltem després, a l'Eri, a l'Alberto, a tu i a tot l'equip. Gràcies, Quique.
Fins ara, bona tarda.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y luego, el otro punto de interés informativo, indudablemente está en Francia. Otra noche de disturbios. Los incidentes, si ustedes están pendientes de las imágenes, han sido especialmente violentos, por ejemplo, en Marsella.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estamos de aniversario. Los talleres Eurorepar Car Service cumplimos 20 años y el regalo te lo llevas tú. Ahora, por el cambio de tus neumáticos por unos Eurorepar Reliance o por el cambio de tus pastillas o discos de freno instalando Eurorepar, llévate hasta 100 euros de regalo. Visita tu Eurorepar Car Service más cercano y consulta condiciones en eurorepar.es.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Samsung Galaxy S23 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Anem al bàsquet, Albert, que avui tenim dos no seguiran. No seguirà Sanli al Barça.
Sí, és oficial el que ja era oficial a 30 de juny, que Sertac Sanli, com apuntes, que va finalitzar contracte a data 30 de juny amb el Futbol Club Barcelona, no segueix perquè no ha acceptat l'oferta de renovació a la baixa per part del Futbol Club Barcelona. El titular seria, estem a 6 de juliol, no? Que el Barça porta 6 dies esperant a veure si Sanli accepta l'oferta de renovació a la baixa i entenc que ha donat per finalitzat aquest termini. Era un dels tres jugadors, juntament amb Mike Toby, amb Kyle Kuric, que acabava en contracte. Un jugador, el jugador turc, que pot tenir el futur al Panathinaikos o al Fenerbahçe, que tanca una etapa de dues campanyes vestint la samarreta del Futbol Club Barcelona, on ha guanyat una Lliga i una Copa del Rei. En realitat, el gran obstacle per continuar ha estat la seva alta fitxa. Va arribar la temporada passada com a recanvi de Brandon Davis, que acaba de fitxar per València, i ara en aquesta posició queden Vesely i Nagy, és a dir, que es busca pivot al Palau Blaugrana.
I tampoc seguirà, en aquest cas, el Joventut, després de 24 temporades al club, Albert Ventura.
Sí, el capità de la penya deixa la penya, però de moment no es retira. El 14 seguirà jugant i així s'ha acomiadat de la seva afició.
Fa 24 anys vaig entrar per aquesta porta amb un somni, ser jugador del primer equip de la penya. Avui em desperto d'ell. I mirant enrere no puc estar més orgullós de tot el que he viscut i après durant aquests anys. Un camí que m'ha portat a jugar 339 partits, defensant aquests colors, on m'he deixat tot. I jo no he tingut la sort de ser el capità els últims 7 anys. Avui m'acomiado i us vull donar les gràcies a tots els que heu estat amb mi en els bons i no tan bons moments els últims 13 anys. Sense vosaltres, res d'això tindria sentit.
Paraula d'Albert Ventura, paraula de capità, que insisteixo, seguirà jugant, veurem si és a la Lliga Espanyola, a la Lliga Endesa, a una altra categoria, inclús a l'estranger, de moment està de vacances als Estats Units, i atenció, que el 14 ja no el lluirà cap jugador al Joventut de Badalona, de moment aparcat, i quan Albert Ventura digui que es retira, penjarà del sostre de l'Olímpic, vaja, al costat d'il·lustres com Matraco Margall, Jordi Villacampa o Rafa Jofresa.
Molt merescut. Albert, gràcies.
Gràcies, Ballori.
El superstar.
Yo creo que nos vamos a divertir.
Seguro.
Va a estar todo perfecto porque no entiendo un carajo. No entiendo nada, con lo cual podéis decir lo que queráis, que va a haber buen rollo.
Però si és molt fàcil, Luis Enrique. Sete jugadors, sete millers, sete jugadors. Sete millers.
Ah, no. Emery, ja el primer dia ja parlava en francès. Dia, ja. Ell va parlar una mica perquè la dona li va escriure el discurs.
Sí, portava una xuleta. No, sí. Però aviam, es va fer amb l'italià, es va fer amb l'anglès.
Es farà amb el francès. Segur.
Es farà amb el francès, segur. Sens dubte. Sí. Escolta, te'n recordes aquell bomber francès que havia corregut? Doncs mira.
Sí, el de les flames, no?
Gente pató. El austríaco Rainer Predel ha corrido un maratón dentro de un frigorífico de carne en Viena a 25 grados bajo cero, completando la maratón en 3 horas y 47 minutos. Fue agotador, me dolía la cabeza, no bebes mucho porque hace mucho frío. Vaya, el mismo que corrió durante la pandemia 70 kilómetros alrededor de la mesa de su cocina o durante 7 días seguidos en una cinta de atletismo.
Va arribar fresca al final, per això.
Sí, 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 va arribar sí. La suor, no sé, la suor eren estalactites per la samarreta.
El Juanito Mulek.
Sí, 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 va, matem això. Escolta, el Milan i el Monza organitzaran el trofeu Silvio Berlusconi. Un equip de San Marino, castigat per la UEFA per apostes il·legals, li ha proposat un amistós a Osasuna, en allò de la solidaritat dels castigats per la UEFA, i ja estan a la venda les entrades de la Supercopa d'Europa. Ah, i Arda Güler, oficial pel Madrid fins al 2029.
Sí, ja ho has dit abans. Sí, vale, sí. Vale. Gràcies, Gil.
Orfo al Mallori.
Les enquestes, on jugarà Mbappé la propera temporada? Creieu la majoria que el PSG, el 73%. En clau espanyol, tornem a preguntar, com va la il·lusió? Us abonareu? 53% de nos. I en clau Girona, millor o pitjor? Jo plantilla que la temporada passada. Creieu que serà pitjor al 82%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.